molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. Everything about it is
appealing. Everything the traffic will allow. Quan escolteu aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 8 de la tarda i que és dijous. El programa Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui farem coses diferents. I per què? Perquè tenim molts convidats de gent que fa arts escèniques aquí. Per tant, humilia, fora, s'ha acabat l'humilia. Ja tindrem temps de fer-ne durant molts anys, espero. L'amiga Isabel. Isabel, com està?
Sóc aquí.
Bueno, avui,
no em faci
avui,
fora
a mi,
participi
quan vulgui dins del programa.
Oi,
però
sí.
Els intríngulis, deixem-los de cantó.
No pateixi, ja tinc coses al tinter i ja les diré el
vinga,
dia que ve.
Doncs vinga la música, comencem.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús del seu poder i a la fera feroge deixar-la sense dents. El queixa no compleixca, que no es queixa després, si per culpa la fera ell rep algun turment.
El diumenge dia 13 a les 6 de la tarda a la sala El Siglo del Mercantic es presenta Ovidi en primera persona. Espectacle escrit i dirigit per Jordi Lara, amb en Joan Berlanga, actor que personifica Ovidi Molló, i Jan Rubio a la guitarra, que interpreta la música de l'Ovidi. Per tant, benvinguts, Jordi, en aquest programa que és casa teva.
Bona tarda.
I Jan, exactament igual. I Joan, no cal dir-ho. Casa teva,
bona
molta
tarda.
Comèdia.
Bona tarda.
A veure, Jordi, per començar, explica'ns què és exactament això que he dit jo. Ovidi en primera persona.
És un espectacle meravellós. Sobretot perquè hi ha el Joan i l'Ethan, fonamentalment.
Jo estava convençut.
No, escolta'm, Eduard, és que ho dic bastant seriosament, perquè un al llarg de la vida va fent coses, però de vegades no saps per quina estranya màgia, que no és per mèrit d'un, però no saps per quina estranya màgia es confabulen tota una colla d'encants que fan que aquella proposta agafi una volada especial. I amb això ha passat. Jo penso que no us el podeu perdre, perquè enguany, sobretot, clar, amb els anys d'efemèrides, quan es fa any Ovidi, no? Doncs llavors comença a sortir gent que fa coses sobre l'Ovidi, no? Se'n fan de molt interessants, de menys interessants i de gens interessants, no? El que sí que és veritat és que, clar, la major part de les propostes que s'han pogut veure enguany a propòsit de l'Ovidi Molló són en tercera persona, és a dir, són gent que agafa cançons de l'Ovidi i les versiona, reportatges de gent que parla de l'Ovidi en tercera persona. Llavors nosaltres vam decidir que per què no donar-li la paraula directament al mateix Ovidi, a través de les seves cançons, òbviament, però també a través de les seves declaracions, del que ell havia anat escrivint o dient. I aleshores vam fer una cerca amb el que eren declaracions, entrevistes que ell havia donat al llarg de la seva vida, i amb això hem anat cosint una dramatúrgia, que és una narrativa, una aventura, en la qual un personatge, que és l'Ovidi Molló, des del barranc del Cint, que és on reposen les seves cendres actualment,
Per voluntat pròpia,
ell ens parla de qui va ser i de què, i d'una mica de la seva pròpia posteritat, diguem-ne, no? I alhora, clar, tot això amanit amb la música en viu, amb la guitarra fantàstica de l'Ethan i amb el Joan Berlanga, que es transfigura i realment acabes veient a l'Ovidi, doncs ha donat lloc a una cosa que jo penso que és realment molt màgica, molt honesta, molt de debò, i que entusiasma una persona que sigui seguidora de l'Ovidi i una persona que no en sàpiga res, no hi fa res, perquè acaba sent un monòleg fascinant sobre el que és la història d'una vida, una persona honesta, lluitadora i molt artista com era l'Ovidi, no?
Estaves a punt de tenir-me una pregunta, però a punt, però no ho has fet del tot, perquè jo vull preguntar-me a Joan Berlanga. Joan, però tu ets l'Ovidi en aquesta dramatúrgia, o tu recrees un personatge però no ets l'Ovidi?
Mira, a mi no em hagués importat ser l'Ovidi perquè és una persona de les que admiro i he admirat i penso que és una llàstima que no hi sigui. Però, evidentment, jo no sóc l'Ovidi. Jo sóc el Joan Berlanga fent d'Ovidi. I quan ens ho vam plantejar teníem el problema, per exemple, el problema de l'idioma. L'Ovidi és alcoià i parla l'alcoià, que no el valencià. Ojo. I vam pensar que al final aquesta petita diferència lingüística no ens podia afectar gens, i jo el que he fet és un treball d'introspecció intentant agafar l'essència del personatge. És a dir, jo procuro ser l'Ovidi d'una manera purament, com dir-ho, anímica.
No et vesteixes d'Ovidi?
Em vesteixo d'Ovidi perquè ell anava de negre, i em vesteixo d'Ovidi, i procuro estar en escena com hi estava ell, però bàsicament el que he procurat és m'he empapat molt de la seva...
Però vull dir, no fas una imitació de l'Ovidi?
No faig una imitació de l'Ovidi. Procuro, és a dir, és un treball aquest que fem els actors, que és qüestió de pensar-te realment que el que estàs dient no ho estàs dient tu, ho està dient l'Ovidi. Aquest és el treball que jo he fet.
Aleshores, Elisen, aquí com ho tenim? Perquè tu interpretes música de l'Ovidi o també incoleixes alguna cosa que no ho és?
En el cas de la música tampoc hem tractat d'imitar el format que tenien l'Ovidi, Montlló i el Tot i Soler. Jo tampoc sóc el Tot i Soler, òbviament, ni tracto d'imitar-lo. El que hem tractat és de transmetre l'essència de la seva música a partir de la guitarra, perquè el Joan tampoc farà de cantant en totes les peces, en totes les cançons, però sí que es pot reconèixer que són temes de l'Ovidi i es pot reconèixer també aquesta essència musical especial que tenen les seves cançons.
Perquè Jordi, tu has introduït la música com un element evidentment bàsic d'aquesta recreació, perquè ja, en molts casos molta gent només coneixia l'Ovidi Montlló com a cantant, tot i que va fer molt de cinema, va fer moltes més activitats que aquesta, no? Però hi ha molta gent que només el coneix com a cantant, però la música era una part imprescindible.
Sí.
Però com la incorpores? De quina manera? És una il·lustració musical o
no.
És...
No, les cançons... Tot el que és... bàsicament està plantejat com un monòleg teatral, oi? Aleshores, és la història d'una persona que ens explica la seva pròpia vida, una vida tan apassionant com la de l'Ovidi Montlló, no? I ho fa amb unes paraules que ell va dir o va escriure, no? Per tant, nosaltres no ens estem inventant massa res, no? Llavors, al llarg d'aquesta vida, doncs, hi ha una colla de cançons que ell va crear o va cantar i que il·lustren aquesta vida. Parlant de la seva infantesa, òbviament, ens parla de la Teresa, i per tant parlem de la Teresa i sentim la Teresa, no? Parlant de la seva maduresa ja de gran, doncs ens parla del sentit de viure, no? Doncs llavors rescatem un poema inèdit no publicat de l'Ovidi en el qual ell
no
parla
publicat.
No publicat uh-huh. En el qual ell parla de la vida. I llavors jo penso que també un dels encants que té l'espectacle és que això, presentem alguns textos absolutament inèdits de l'Ovidi. Aquests textos es troben perquè quan ell va morir va deixar totes les capses de papers que tenia el seu amic Antoni Miró, pintor de l'Alcoià, i l'Antoni Miró ho va cedir finalment, tot aquest material, a la Universitat Politècnica de València, que ho van digitalitzar. I això es pot consultar i hi ha tots els documents de l'Ovidi escanejats. Doncs nosaltres també hem agafat alguns d'aquests textos de joventut de l'Ovidi que ens mostren un Ovidi molt energètic, molt divertit, molt humorístic, i que són textos inèdits. Per tant, descobrim l'Ovidi per dins, més enllà del tòpic del senyor que cantava Teresa i del senyor que va ser apartat per les veus d'altres, no? Diguem-ne.
Sí, aquesta aportació que parles d'aquests textos inèdits és molt interessant, perquè realment, clar, és una novetat en tots els sentits, no?
Absolutament, és una novetat. Clar, sobretot perquè partíem d'aquesta premissa de voler fer un Ovidi en primera persona, no? I una persona sempre és polièdrica, i per tant, volíem també, evidentment, mostrar l'Ovidi que la gent té al cap, coneix, però mostrar tots els altres Ovidis que hi ha, no?
i en aquest sentit era imprescindible això.
Ara us faig una pregunta als tres, si responeu amb l'ordre que vulgueu. Quina vigència creieu que té Ovidi Montllor en aquests moments? És a dir, a la societat actual, quina vigència creieu que té? Com a artista, com a persona, com a animal polític inclús.
Malauradament, sembla que molt poc, oi?
Jo crec que la vigència la té tota. El que passa és la presència. La presència.
Sí, m'he equivocat. La vigència, ell, com ell, i la feina que ell feia i tal, evidentment que sí que hi és. Però et trobes que hi ha gent que no sap qui és Ovidi.
És com aquest tema que passa a vegades, que llegeixes un text i dius, això sembla que s'ha escrit abans d'ahir,
sí,
i s'ha escrit fa 100 anys.
Exacte.
Tu què creus, Isan?
Estic totalment d'acord, sí. És com si llegeixes Sèneca, no?, ara mateix, i veus que hi ha moltes coses que estan en l'ordre del dia.
Sí. Com si no haguessin passat 2.500 anys.
Exacte.
No, clar, a veure, l'Ovidi és polièdric, la seva obra, però té fonamentalment com tres puntals, no? Un és la ràbia de l'obrer, no? La ràbia de l'obrer contra el capitalisme desaforat. Això sempre està de qualitat.
I ell ho manifesta sempre, que ell és un artista, però
és un obrer.
Que s'ho planteja com un treball,
és un obrer.
I això està d'actualitat, òbviament, sempre està d'actualitat, no? Llavors hi ha la tendresa de l'amor, és un altre dels puntals de l'Ovidi, no? I això, evidentment, està d'actualitat des de
temps immemorials.
Temps immemorials, no?
Des de Daniel, vaja.
Sí.
Un quedaven per un bosc. Sí.
I finalment hi ha una cosa que, diguem-ne, que el supera a si mateix, no? Que no és volguda per ell, no? Que és el fet de ser un gran artista ofegat pels interessos econòmics, socials, polítics d'un país petit.
Molt bé, Jordi.
Que a més a més és un país, o sigui, si partim del fet que abans apuntava el Joan, que era del COI, d'un país que a més està trencat.
Sí, sí, exacte. Clar, o sigui, ell quan ve la transició, per entendre'ns, ell diu en un moment determinat de l'espectacle, diu l'Ovidi, diu, aleshores jo vaig començar a fer cançons per provar-ho, i diu, i al cap de 2 anys ja actuava al Palau de la Música Catalana. Diu, llavors hi havia lloc per tots.
Sí.
No? Va haver-hi una gran florida, i clar, evidentment, això es va haver de fer una mica de garavellada. Quan ve la democràcia, sembla que ja tots els serveis prestats per la nova cançó
ja no calen.
Ara cal fer una altra cosa, diguem-ne, no? Llavors, clar, allà hi ha un moviment de peces important per resituar-se, no? Alguns van caure perquè no tenien cap mena de qualitat, d'altres perquè tampoc tenien una constància, i ho hi hem fet episòdicament, no? El mateix Espinàs no volia ser, tampoc volia ser cantant, no? Volia ser el mateix Miquel Martí Pol, tampoc, que també va fer de cantautor, tampoc volia ser cantautor, volia ser poeta, no?
Els primers que van sortir, tipus del Fiavella, com deies tu, i al final, són gent que tenien la seva feina.
Feien aquella funció perquè en aquell moment calia allò, no? Llavors, arriba la democràcia i, per tant, es fa una garavellada. I llavors, què passa? El país, diguem-ne, que només deixa espai per a uns pocs, no? El país no és prou gran per acollir molts cantautors, per tenir moltes estrelles. N'hi ha ben poques, perquè som un país petit, no?
Clar.
I de valencians, home, de valencians, amb un n'hi ha prou, ja, un representant de valencià n'hi ha prou, amb un, no?
Clar,
llavors, qui se situa més hàbilment, no? Doncs en Raimon, que és un senyor que no ha escrit mai res d'ell, pròpiament, cap lletra pròpia, no? Bé, allò del vent, que és la màxima creació que va fer ell, però res més. Saps què vull dir? I llavors, clar, tu compares l'obra...
Hi ha una altra, La nit.
Mana?
La nit.
Va dir, val. Però, sí,
no,
com
no,
si...
no
tinc res en contra d'en Raimon, tret del fet que, dissortadament, la presència d'en Raimon va fer que l'Ovidi quedés apagat en el que és l'aquiescència social a Catalunya. Quan és obvi que l'Ovidi Montllor era molt més gran artista que en Raimon. Saps què vull dir? Llavors, clar, aquest és el problema, que no hi ha prou espai per tots, i l'Ovidi, que a més no es callava les veritats, com jo mateix, veieu, com que no se les callava, el van fer callar.
Exacte.
El van fer callar, i llavors va quedar una miqueta relegat, no? També és veritat que amb els anys les coses van posar en el seu lloc, i afortunadament ara hi ha l'oportunitat de reivindicar la veritat artística de l'Ovidi, no?
Aquesta, tu deies, parlaves de que va quedar callar, però en canvi ell va dirigir bastant, o sembla,
la seva feina, la seva tasca cap a un altre aspecte que seria el cinema.
Clar, perquè no tenia més remei.
Clar, havia de viure. Havia de viure.
Sí, volia... 50 pel·lis va fer.
Sí.
50 pel·lícules i 30 obres de teatre.
La memòria del cinema espanyol en aquest cas, Furtivos, és una imatge que sempre queda, i a més una imatge d'ell, i no només d'ell, sinó del propi director de la pel·lícula.
I d'ell també, perquè diu que a partir d'aquell paper li donaven papers sempre de tímid, primitiu, una mica aquell xicot del poble, saps?
I es queixa d'aquella posició de les Celles, no? Diu, jo em queixo aquesta herència que he rebut de la família de les Celles.
Bueno, ella es queixa de la mirada tristoia.
Tristoia.
Que diu que ho va heretar de la mare.
Sí. En el cas de tu, Joan, clar, quan tu abans comentaves, jo faig dubidi, però no faig una imitació, no busco a reproduir aquella imatge que pugui tenir la gent de l'Ovidi. Com a artista, com a actor,
sí.
què penses de l'Ovidi? Perquè ell, clar, cantava i representava a l'hora de cantar.
Jo et puc dir que quan he fet el seguiment de la seva persona a través de documentals, de discos que he escoltat i tal, era una persona encantadora, ell, i sensible. A mi m'ha emocionat moltes de les coses que he vist, que he fet amb ell. I clar, el text que ens ha servit el Jordi, a l'estar en primera persona, m'obliga a creure'm que sóc ell, saps? I això m'ho facilita.
La música, Isan.
Jo recolzo el Joan, jo mentre toco l'escolto i m'emociona com ho fa, però també pensant que això ho va dir l'Ovidi, no? La música, què diria de la música? Com he dit abans, intentem transmetre l'essència musical del que ens deia l'Ovidi. És una música popular, podríem dir, no? I fet amb delicadesa i amb humilitat, com ell mateix.
I si ara tinguéssim l'oportunitat de reproduir una mica el que la gent podria i podrà veure el diumenge a les 6 de la tarda, què fem?
Bueno,
home, ho intentem?
Si voleu, sí. A més, aprofitant que ahir va ser el Dia de la Dona, ahir, no?
I escolteu una cosa. Abans d'ahir, el dimarts. I una cosa vull dir, que avui, dia 10 de març, fa 21 anys que va morir l'Ovidi.
Què en diu?
Sí, senyor.
Exacte. Isabel.
Exacte.
Isabel, doncs
jo... Jo vaig conèixer l'Ovidi.
Sí, sí.
Ja ho sap. Sí. Van pentinar junts. Va ser perruca de senyores. Oh. Bueno, despentinava en aquella època, anaven tots descabellats, venien a descabellar-se.
Vostè ja sabem, i els oients ja saben que ha conegut pràcticament...
Que no conec,
potser li fa falta conèixer-lo.
Segle XX, segle XIX, jo sé, però el vi també el va conèixer.
També, van pentinar junts, ja li dic.
Havia sigut perruquer.
Va fer més de 36 professions.
Sí, però ell també va fer de barber, em sembla.
No, de perruquer de senyores.
De perruquer de senyores.
A més, ell deia perruquer de senyores, que m'agrada molt això, perquè ja entenc el que vol dir allò d'escrepats i tot allò que feia abans. Però escolta, m'agradaria sentir-lo ara, reviure'l.
Fem una mica, veiem una mica si arribem a copsar el que hi haurà el diumenge.
Sí, jo només volia apuntar això, que el fet que Aquesta actuació que fem al Siglo, aquest diumenge, clar, també ve a cloure una miqueta l'any Ovidi, l'any que va de març a març.
De març a març, clar.
O sigui que d'alguna manera hem volgut culminar-ho, diguem-ne, aquí a Sant Cugat.
I el Siglo, que és un espai meravellós.
Mm-hmm. Per cert, abans que entrem una mica... Com estarà muntat? Perquè el Siglo té dues possibilitats. Doncs les creïdes tipus teatre normal, o bé les tauletes situades, distribuïdes...
Penso que amb tauletes, perquè s'obrirà una hora abans, imagino que la gent podrà anar a prendre alguna cosa, i un cop acabat l'espectacle, que vulgui quedar-se a prendre alguna cosa, també podrà fer-ho. Crec que és un espectacle de tauleta. Més que de butaca.
Dic això perquè té aquestes dues possibilitats, i penso que en aquest cas, jo estic d'acord amb tu,
Joan, és més de tauleta.
Efectivament, aquí pot haver-hi un cert problema amb l'afluència de la gent.
Carai, això ja seria massa.
No, escolta'm, seria fenomenal.
Fenomenal seria.
Que vostè,
i que és igual, ja els encabirem.
Ja ho arreglarem. No pateixi.
Ja els apretarem i exacte, tothom estarà bé, ben instal·lat.
A compartir taula.
Doncs a veure, entrem una mica en el fons de la qüestió, que és una mica un tas del que es podrà sentir...
És un fragment d'un poema de Vicent Andrés d'Estellers,
sí,
de l'Hotel París.
Era un gran amic de l'Ovidi. De fet, està enregistrat el moment en el qual l'Ovidi estava fent un recital i li van comunicar la mort del Vicent.
Ah, sí, això va ser terrible.
Mm-hmm. Sentiu-lo.
Dona que ven coses a la nit a la porta del bar, del cabaret. La dona que vigila el vàter de les dones. La dona que ha deixat la vaixella escurada i els tres fills en el llit i va a fer certes coses a la nit vora el riu. I la dona que va tenir un fill i no sap d'ell des de la guerra i resa a Sant Antoni. La dona que neteja el servei del cafè i la dona que agrana les habitacions del vell hotel per hores i parelles febrils. I la dona que planxa i la dona que cus i la dona que fa l'article de les dones i diu les excel·lències de cadascuna d'elles sospesant-los els pits, colpejant-los les natges. I entra després la safa i pondera les còpules. I la dona que prega per la feina de l'home i pel fill i la filla. I la dona que va tenir un primer nuvi. I la dona que vol tenir un fill, que d'ara aquesta nit prenyada.
Sí, senyor. Molt bé.
Gràcies.
Molt bé, molt bé. Aquest tas jo penso que, vaja, ha d'entusiasmar moltíssima gent que, si no ho té decidit, que es decideixi.
Sí, sí.
Que es decideixi.
Sí, ens ho passarem molt bé.
Perquè jo penso que pot estar perfecte.
També riurem.
També riurem. Hi haurà una mica de tot, evidentment. També, estem parlant d'un personatge que precisament té, en aquest sentit, un vano amplíssim.
Sí, sí.
No s'acaba únicament amb una cosa sentimental, una cosa dramàtica. No,
que va, ja, ell, hem descobert un clauari que ell va escriure quan tenia 25 anys.
Sí, sí, sí.
Sabeu què és un clauari?
Sabeu què és un clauari?
De claus.
Un manual per fotre claus.
Oh, caramba,
això ho va escriure l'Ovidi.
Està bé, això.
Això també ho explica.
Això més d'un li cal, eh? Ho hauria de posar...
A tots ens caldria, això.
Bueno, diem altra vegada i repetim-ho. Estem tots enclavats. Anar al siglo, al mercantic, el diumenge, a les 6 de la tarda.
Una mica abans.
Una mica abans, poden anar-hi qui vulgui anar a prendre alguna cosa prèviament, però vaja, en qualsevol cas, a les 6 començarà Ovidi en primera persona. Jordi Lara, dramaturg, escriptor, Joan Berlanga, actor, Isan, el gran guitarrista, i ens anirà molt bé tornar a escoltar altre cop i seguir. I ara seguirem amb gent d'aquí, perquè, com dèiem, aquest programa serà un programa fet sempre per persones que fan arts escèniques a Sant Cugat, que n'hi ha moltes i a vegades no es coneixen. És així. Escoltem una mica de música per despedir-nos.
Sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguien i en un solar apartat ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant vals.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericus a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Et sona aquesta? A quin moment de la teva vida et transporta aquest altre? Com et sents amb aquest riff? I amb aquest ritme? Deixa't guiar per Esteve Llop, Rock and Classics, els dilluns i diumenges a les 11 de la nit.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat. Molta Molta Comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
El dilluns, dia 14, a 8:15 del vespre, celebra el Teatre Auditori la 11a edició dels Premis Ciutat de Sant Cugat. La part artística de la gala serà enguany a càrrec de músics de la ciutat. Per una banda, Elisabet Franc, flautista. Benvinguda a aquest programa, Elisabet.
Hola, bon dia.
I després, tenim també nosaltres en Carles Miró, que en aquest cas dirigeix l'Orquestra Acadèmica de Sant Cugat.
Sí, efectivament. Què tal, bon dia?
Què tal, com estàs, Carles?
Jo bé.
Bé. Bueno, nosaltres també tenim, vosaltres no la coneixeu, però jo la presento, Isabel Castro.
Hola, que és bona senyora, tarda.
Aquesta senyora que està bona aquí, vista, que em fa companyia de tant en tant.
Escolti, tanto que això es pot mal interpretar,
acabar,
eh?
Isabel, deixi'm acabar.
Sí, sí,
cap. Sempre fa el mateix, sempre m'interromp.
Ai,
no. I escolti, jo ja sé que vostè és una persona gran i jo la respecto, però deixi'm acabar. Doncs Isabel Castro, que és una senyora que havia estat perruquera, però que quan s'ha jubilat el que ha decidit és que vol recitar, i recita, i fa recitals de declamació, casals, bueno, casals, i no només a casals,
no, hi ha teatres importants,
fa de tot una mica,
encara en falten i els grossos, vostè, però bueno,
vostè pensi una cosa, que tenim dos grans artistes aquí,
sí,
vostè escolti,
sí,
i, quan,
i això dels premis,
de tant en tant, si vol entrar, entri, però
no pateixi,
no, dic això perquè ens coneixem. Bé, Carles, a veure, us van encarregar la part artística d'aquesta gala,
sí,
i com te la planteges?
A veure, nosaltres ja fa uns anyets que hi participem d'una manera o d'una altra, ajudem a que la gala tingui doncs un esperit musical i sobretot des de l'àmbit de l'escola i el conservatori, no? Que hi hagi, doncs, a part de les intervencions artístiques d'altres entitats o d'altres agents, doncs que hi hagués una miqueta sempre l'escola de música present i la música feta aquí. I aleshores aquest any ens van dir, escolta, per què no ho porteu tot vosaltres? I dir, doncs, vale, som-hi. El que passa, jo tinc un problema, és que quan em proposen les coses no, costa molt dir que no. Aleshores vam dir, doncs va, tira endavant, ho farem.
Ja va començar el dia que em vas casar, ja.
Sí, i abans.
Tampoc vas dir que no.
No, abans, ui, això, mai que no de res. És un problema. Aleshores, sí, ens van dir, bueno, doncs va, fer una miqueta el disseny de la gala, com que les gales d'entrega de premis, aquestes concretes i en general també totes, doncs tenen com dos blocs importants, que un és la part lúdica, artística, i després hi ha la part pròpia de premis, no, el bloc dels premis, i al final, i al final doncs sempre hi ha una miqueta de com tu diria, d'activitat artística, diguéssim. Doncs aquestes parts són les que fem nosaltres, no? I també durant l'entrega dels premis també hi participarem. Per tant, estarem tota l'estona presents d'una manera o d'una altra a l'escola, al conservatori, la música santcugatenca.
Hi ha diferents estils?
Sí.
Hem arribat una mica...
Mira, començarem el vestíbul, com sempre, el vestíbul del teatre, quan la gent arriba i es va començant a entrar a la gala, doncs ja tindrem la Combo 3 Jazz Band, que és un grup de música moderna, fan jazz swing i són alumnes de l'escola i professors de l'escola i el conservatori.
La Torregada
és qui els dirigeix. Ells són alumnes que tenen l'assignatura de combo i van fent doncs aquest tipus de repertori, eh? Després també, una miqueta abans, tindrem també el quartet, el Quatrio, que és un quartet de flotes travesseres de grup professional, que està té molta marxa i està amb moltes ganes de començar a fer coses com a quartet de flautes, i els tindrem una miqueta abans del combo 3 entre el cafè i el vestíbul. Després ja iniciarem quan s'inicia la gala, quan ja entra el públic, hi haurà primer doncs una intervenció que ens explicarà Elisabet i en Josep. Després hi apareixerà l'Orquestra Acadèmica. L'Orquestra Acadèmica és un conjunt, una orquestra formada per professors, alumnes exalumnes i amics.
Si no m'equivoco, va presentar el claustre l'estiu passat.
Fa dos anys ja vam presentar l'orquestra. Molt ràpid. El que passa que és una orquestra que, com que és acadèmica també, però és molt flexible, no? Aleshores no regeix mai per una estructura concreta, sinó que es va adaptant. L'avantatge d'això és que es pot anar adaptant, no? I en funció de les necessitats que té en aquell moment, que se li encarreguen, doncs és un domeni o d'un altre. En aquest cas, doncs, hi ha la corda, hi ha vent, hi ha bàsicament metall. És com una mena de mixtura entre en aquest cas, el que seria un set de jazz, un set bateria, baix i guitarra elèctrica, una orquestra de corda i una mitja big band. Per tant, tot això barrejadet és el que hi haurà a l'escenari.
Déu-n'hi-do.
Sí, és el que som nosaltres, eh? En el fons som això. O sigui, no... L'Escola de Música Conservatòria de Sant Cugat ara és això, hi ha una varietat, un cert eclecticisme en tot tipus d'aprenentatges musicals i aleshores d'experiències musicals, i volem que tot això doncs es reflecteixi també.
Bueno, Elisabet, tu tens molt clar, o almenys s'anuncia molt clar, perquè diu Gypsy Airs. I aleshores això és exactament el títol del disc que acabes de treure al mercat.
Exacte.
I explica'ns Gypsy, per gitant, en fi, m'imagino que és una mica la línia de música espanyola, aquella música espanyola que fora d'Espanya tothom creu que és música espanyola, que en molts casos no ho és.
Ah, exacte, efectivament. Però també li vaig buscar molt el nom, en el sentit d'identificar-me jo com a viatgera, en el sentit que Gypsy és una persona, ho vaig buscar al diccionari, deia persona d'una raça que viatja d'un lloc a un altre. I com que els meus darrers anys de formació han sigut sempre així, m'hi vaig sentir molt identificada. I d'una mica el nom també ve d'aquí, no perquè sigui música només, o la Carmen, o els Aires Gitanos, que és per on es pensa que pot haver anat el nom, que també, evidentment, però sinó també per fer una mica homenatge als viatges, o a l'esperit viatger d'un músic.
A veure, tu vas començar aquí, al Conservatori.
Sí.
Després vas fer un salt i te'n vas anar a París, uh-huh, o als voltants de París. Després has estat treballant bastant temps a Milà.
Exacte.
Déu-n'hi-do, clar. I a part d'això, doncs, has fet una sèrie d'intervencions en festivals, en concursos, etcètera, etcètera, part del qual va servir perquè m'ho he determinat el 2013, si no m'equivoco, diguessin Sant Cugatenca de l'any.
Ui, sí.
Premi Sant Cugatenc de l'any per la seva projecció internacional, etc etc. Ets molt jove. Com ho has fet, això?
Relativament.
Bueno, relativament, ja.
No, però, ara és aquell punt quan diuen jove, dius, ja no saps fins a quin punt.
No, a veure, ets molt jove, perquè si mirem doncs aquest moviment que acabo de dir,
sí,
som molts llocs i és feina.
I en poc espai, sí, això, i sí, et dono la raó.
Com es fa això?
Amb moltes hores d'estudi, molta dedicació, i el que deia abans el Carles de no dir mai que no, no dir mai que no. I sempre quan feia proves o concursos o coses que sempre veus que és molt difícil, però mai dius, és impossible, ho intentarem, i si més no, em servirà d'una manera o d'una altra. Tinc molta constància, suposo.
Tu et definiries, des del punt de vista teu, com a artista, com a flautista, en aquest cas, et definiries hereva de l'escola francesa?
No. En alguns aspectes sí, però en alguns altres aspectes tirant d'una altra escola, que seria la que ve per part de James Galway,
sí,
que evidentment ell també és molt escola francesa, però tant com dir...
Per Galway ve de Jean-Pierre Rampal.
Sí, però ja hi va portar molts canvis. Ja si ho compares ja són nit i dia.
Sí.
I una cosa que tinc molt clara és que mai pots arribar a copiar un mestre.
No cal.
No cal, perquè no ho aconseguiràs mai. I no aconseguirem mai ser un Jean-Pierre Rampal o un James Galway, perquè només n'hi haurà un. I el que m'inculquen persones d'aquest nivell et diuen, has de fer el teu camí, has d'agafar coses de cada escola, evidentment, però a portar-t'ho i fer el teu camí també, i fer la teva línia, no voler clonar algú o copiar una cosa, sinó intentar aportar coses noves.
Ara li preguntaríem al Carles allò que suposa que ell no està aquí. Uh-huh. Llavors jo et pregunto, Carles, jo et pregunto quin tipus de solista, quin tipus de música és l'Elisabet?
L'Elisabet, quin tipus de solista o d'intèrpret? Jo dic que és un tipus d'artista molt fet al seu temps, moderna, com que és jove, però molt moderna, sense perdre mai el que seria la base, la realitat d'un gran artista, que és, com ella ha dit, unes moltíssimes hores de treball, molta constància i molta voluntat de voler ser, de voler fer, de voler donar, d'agrair tot allò que té i d'anar-ho entregant. Això és un artista, i l'artista jove i modern en aquest moment és aquest que es belluga, és aquest, no, aquest gipsi, aquest que es belluga, que té la possibilitat de fer-ho i per tant ho fa i busca la manera de fer-ho, perquè és la millor manera de créixer, de curtir, d'ampliar. Antigament costava més, era molt difícil, érem quatre els que es movien, i cada vegada més és més senzill, en el sentit de que pots anar a més llocs en menys temps, però també hi ha una gran competència, no? Internacionalment, els concursos, per exemple, a nivell internacional, a nivell de flauta segur, que és com en direcció i com en violí, són brutals, la de gent que es presenta, perquè hi ha una quantitat de possibilitats de fer-ho. El que passa que hi ha una gran competència, però també tens un, diguéssim, et visualitzes molt més la realitat quina és. O sigui, pots visualitzar quin nivell hi ha a Europa o quin nivell hi ha al món en aquest àmbit amb gent d'aquestes edats que es vol començar. No, el nivell és aquest, perquè el pots anar veient, ho pots anar tantejant. Exacte. Et pots anar testejant, tu et testeges tu mateix molt més fàcilment que abans. Abans podíem trobar que tenies un gran nivell, o que et deien que tenies un gran nivell, o podies semblar que tenies un gran nivell, o... I resulta que quan et movies, deies, ostres, potser no, aquesta comparativa, aquesta saber on estàs exactament en aquest món tan complex que és l'artístic, ara el tens molt més fàcil, molt més fàcil. Per tant, ella ho és una artista moderna, amb un gran talent, això és obvi, perquè si no hi és, si no es treballa, ja no, però si no hi és, no vas enlloc. Hi ha de ser, però després has de treballar, i ella ho està fent.
Perdona, tu marxa, Carles, i ja deixa'm entrar l'Elisabet.
I perdona, que encara no he marxat, estic marxant, però un momentet. I és un alumne exemplar, cal dir que és un honor i un orgull sempre que hi ha l'Elisabet, o sempre que hi ha qualsevol altre alumne, en qualsevol procés que està a nivell professional, que surt d'aquí, com a santcugatencs, ens hem d'enorgullir molt. Ho fem, santcugatencs de l'any, etcètera, ho fem, però no ho hem de deixar, que n'hi ha molts i de molt nivell. Ara me'n vaig, adéu.
Jo comentava al principi del programa que avui ho fem diferent, perquè hem eliminat coses habituals per poder precisament fer les dues entrevistes que composen. Dèiem que hi havia molta activitat aquest cap de setmana, fins inclús el dilluns, amb gent d'aquí, i que això hauria de donar una vegada més la mida del que hi ha, i per tant com s'ha de donar suport i com ha d'haver-hi un suport important per fer-ho aquí i per fer-ho en tot cas per projectar-ho fora. Tu has actuat amb la Haifa Symphony Orchestra
d'Israel,
no?
Sí.
D'Israel, ho has fet, com deia abans, amb el Teatre de l'Escala de Milà, i llavors, precisament, pensant en aquests dos punts, hi ha diferències? N'hi ha? Quan tu estàs allà i estàs treballant, i estàs, en aquest cas, en el cas de la Haifa, ens va fer tres concerts, o tres dies, no? Tres dies...
Vaig anar-hi dues vegades.
Dues vegades, sí, i en el cas de l'Escala, que has fet temporada.
Temporades.
Doncs, què diries, amb la teva experiència, precisament, per exemple, amb l'orquestra del Liceu, per exemple, amb l'orquestra, mm-hmm, o amb l'OBC, hi ha diferència? Trobes diferències?
Sí. Els sistemes de treball, de vegades, clar, un director és totalment diferent d'un altre. I el que crec que és
clau... En el col·lectiu, vull dir, En el col·lectiu, més que en el...
Sí, també, les maneres de tocar. Cada orquestra té... Amb el temps trobes que les orquestres van construint una mena d'un so que el caracteritza. Que tu pots dir, aquesta és l'OBC, aquesta és el Liceu... I els músics, entre ells... també s'estableixen unes relacions. Quan toques, saps si l'altre flautista quin so té, com és millor posar-vos junts, o amb el clarinet, o amb els altres instruments. I, evidentment, cada cop que vaig amb una orquestra nova, sempre és, hi ha una primera, el que li dic, em trobo que hi ha una primera fase que el que he de fer és estar molt oberta, escoltant, agafant referències de tothom i intentar-me adaptar dins del col·lectiu de la manera més ràpida i més efectiva possible, perquè tothom quedem contents.
I en crec... aquests moments estàs amb algun orquestra en concret?
Ara, en aquests moments, fixa no, però estic col·laborant paral·lelament amb la Banda Municipal de Barcelona, que, esclar, et trobes que és un orquestra només de vent.
Sí, sí.
Per tant, la potència és tres vegades més.
Jo penso que en Protons aquí ha fet una feina considerable.
Considerable, i l'està fent, i la banda està sonant molt, molt bé. Jo hi disfruto molt anar a tocar. Però veus, el que em comentaves, em vaig trobar que els primers programes que anava a tocar la banda, acabava els concerts i sempre sortia marejada, i dic, per què? Per què, per què? I me n'he adonat que, com que bufes més, perquè és una orquestra, et demana més potència, dic, doncs de tant bufar, acabava marejada.
Que no he pensat mai.
Oh, veu, no, jo tampoc, no penso. Però deu ser una cosa que els flautistes o la gent que bufa, moltes, clar, sí, deu passar sí, no, això.
Per exemple, amb una orquestra sinfònica,
sí, sí.
Que ara mateix ara estic amb la Sinfònica del Vallès, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès,
sí, sí.
Quan toquen els vents sempre et demanen més, menys, en proporció a la corda, en proporció als violins i tot, però clar, amb una banda, si canvies els violins per clarinets, saxos i tot, sempre diuen flautes, més, més, més. Jo vaig bufar, a mi em diuen més, vaig bufar més i acabes el concert.
És veritat, no havia pensat, no havia pensat. O sigui, estàs amb la Sinfònica del Vallès, també?
Sí, i aquesta temporada estic de flauta solista a la Giorquestra.
Molt bé.
A Girona.
Molt bé.
Una mica de tot.
Home, no, déu-n'hi-do. No, no, vull dir que estàs, tens estàs dintre d'un manager, d'una oficina de manager bastant important, no? Eh? El Culturi, no?
Cultural i Concerts.
Clar, que és el cool, amb els dos os, és una cosa i és una altra. I després venia en Jaume Torrent amb el...
Exacte.
Jaume Torrent, sí, sí. Amic d'aquest programa. Doncs jo el que penso és que aquesta participació vostra a la gala, Carles, el que fet que estigueu des d'abans de començar, aquest fer entrar el públic a la gala, i tot, poder donar una visió a molta gent que desconeix l'existència d'una orquestra
clar, el que veuran al principi serà un combo de jazz, una orquestra petita de jazz, i després un quartet de flauta, després entraran i veuran una altra cosa, no? un altre format. Aquesta prèvia que fem a la gala ja fa un temps que la fem, i realment és estrany, però a la gent li agrada. És estrany en el sentit que, bueno, que la gent parla, que la gent arriba, que no ve a escoltar aquella música, però hi és en directe, i hi ha el fotocall, i això de les gales tan xulo, que la gent es veu, es saluda, i hola, què tal, i les fotos i tal. Llavors, el fet de la música de swing, música de jazz, doncs és un element que li dona molta entrada. La gent entra molt contenta, aleshores, no? Aleshores, entrarà dintre i es trobarà una altra cosa, haurà de fer un procés, però bueno, està molt bé, és molt interessant, és una prèvia interessant.
Ai, això serà com... que em fa una il·lusió posar-me de largo.
Sí,
Escolti, senyor Miró, i els redobles de tambors pel moment dels premiats, ja els tenen preparats, també?
Hi ha també les
músiques
de
suspens, tot
no,
això.
Suspens no, suspens no, hi ha una mica del ximpum, el ximpum dels premis, sí, clar, hi serà també. Sí.
Això és important.
Molt bé.
Sí. I és en directe, que dues vegades les fanfàries, les cortines, doncs són sempre gravades o pregravades, llavors també la sonoritat canvia, i veure-ho en directe també està bé.
No surt de temps, no?
Exacte, les han d'anar esperant. Espera,
no, per aquí, no, senyor alcaldessa, no, per aquí, no? Abans que
on està? Com que no ha vingut? Sí, espera, aguanta. Està divertit. No ho sé, tampoc ho hem fet mai, encara, la primera vegada que ho fem.
Tranquil. La Rosi de Palma també era la seva primera vegada, i segur que ho fareu millor.
Va sortir per la tele, després sortirem. Sí, cal dir que també no estaré jo només dirigint, hi ha l'Enric Mestre, que dirigirà la part d'aquesta entrega de premis i la part més moderna dintre de l'escenari, com ja has dit l'Artur, també, i hi ha el Raimon Romaní, que també dirigirà, perquè és el director del cor, perquè al final, com sempre sabeu que cantem l'himne a Sant Cugat, s'incorpora el cor juvenil i el cor del conservatori en aquest grup, i aleshores sortirà el Raimon i ho dirigirà. Vull dir que és una cosa, és una feina compartida de tots els directors.
Això està bé, perquè és aquesta és la 11a edició de la segona fase, diguéssim,
els premis.
Dels premis, i esperem que quan arribi la 50 ja la gent del públic ja se sabrà l'himne a Sant Cugat, perquè ara no se'l saben massa, eh?
No, bueno, s'ha
dit, poquet a però poquet. Bueno, en fi, això va poc a poquet, hi ha coses que són així. Elisabet, tu, llavors, en el concert participaràs estrictament amb fragments del Gipsy o no?
A la primera part sí, a la part que intervinc amb el Josep Bufforn, que és el pianista amb qui vam fer el disc,
sí.
I la segona part amb l'Orquestra Acadèmica i en Carles Miró, que em fa molta il·lusió, per sí. Que no serà la primera vegada que m'ha dirigit,
que més a més
de trobades, sí. Estem parlant.
Que sí o que no?
Que no.
Ah, no.
Sí, dic que sí, perdó.
Que a més a més el vídeo de promoció vol gravar en el Teatre Auditori.
Sí, un espart sí, sí, sí. Sí, sí. I la gravació, bé, tot el disc
es
va...
I es va fer allà.
Sí, sí, va ser amb el Pep Togues, li estic tot l'equip molt agraïda.
Doncs escolta, m'estic molt content que hàgiu vingut. A partir d'aquest moment, el Carles ja ho sap, aquest programa és com el vostre, i Elisabet, tindrem ocasió, espero que vinguis altres vegades i ens diguis acabo de guanyar, ja, això ja ho diré jo, acaba de guanyar el, pam, aquest, no sé, a Tòquio, o el que sé.
Oi, per què la vol fer anar tan lluny?
A veure,
si m'equivoco, tenim, per una banda, la Cremona, ho dic bé? No.
No.
Cremona no. El Jean Gower,
sí. A Estats Units. I a l'abril vaig al Brasil, que això no és, encara no era oficial, però ja és oficial.
Doncs digueu, aprofita, el millor que ho tens aquí.
Una preolimpiada, no?
Del 18 al 24 d'abril estaré a Bauru, que es fa un festival internacional de flautistes, sí. Que és la segona edició, i enguany m'han convidat com a professora i fer un recital per presentar el CD a Bauru, a Brasil.
Molt bé.
Ai, que
molt
bé. Escolta.
Doncs primícia pel programa, per una banda, gràcies, i per l'altra banda, felicitacions precisament perquè puguis fer això. O sigui que tindrem ocasió, segur, que d'aquí un any o així tornarem a tindre ocasió de parlar-ne. I ara nosaltres ens anem i hem d'anar explicant coses abans de marxar. Perquè direm a la gent ràpidament, Isabel?
Hi ha molta cosa, però molta sí, cosa, però direm, fem un repàs.
La direm molt ràpida. Dilluns es veurem. O sigui que
doncs.
La gala serà un èxit, sobretot musicalment parlant.
Esperem.
Bueno, com deia, tenia moltes coses. Comencem per dir que Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, es farà el divendres, o sigui demà, a les 9 de la nit. Però tenim el dissabte, Cristina Casale, Sang a les Venes, això a les 9 de la nit també del dissabte de l'Auditori. I el diumenge, a les 12 del migdia, dues històries musicals amb la mateixa Cristina Casale, amb en Jordi Bosch, que no se'n cogueten, però hi viu fa molts anys, amb un text de la Barama Espinosa i amb uns dibuixos de l'Adolf, o sigui que tot queda amb gent de Sant Cugat, com poden veure. El dilluns, t'havíem dit abans que hi haurà aquesta gala, on hi haurà també música feta per gent d'aquí, però és que si continuem mirant altres programacions, veurem que tenim Pantaleó en concert a Torreblanca el divendres també a les 11 de la nit i el mateix divendres a les 9 de la nit, pel Maguet Casa Mirasol, Wasted, de Cain Tempest, que és una obra bastant potent, dirigida per Olivan Morales. Però és que el dissabte continuem a Torreblanca, els músics no mengen, que en aquest cas tenim el grup Pearson, els músics no mengen
els
perquè...
Els músics no mengen.
No, perquè l'entrada serà gent que aporti menjar pel Banc dels Aliments.
Ah!
Aquest és el preu.
Molt bé.
Jo abans d'acabar...
Bueno, volia... i el diumenge... A les 6, l'Ovidi.
A les 6 de la tarda, evidentment, el Ciclo. Hem de veure l'Ovidi, en aquest cas, l'Ovidi. A veure, abans d'acabar, perquè ens estan dient que hem de marxar. Jo vull, doncs, esmentar, malauradament, la mort de Nikolaus Hartnoll-Kur, que va morir 86 anys abans d'ahir. I va ser l'home que va començar a crear la recuperació de la música antiga, que després en Jordi Savall aquí de casa nostra també ha continuat. Però també el de George Martin. George Martin, que deien que era el cinquè Beatle. El cinquè Beatle. Molta de la música dels Beatles no s'hagués fet si n'hagués sigut per George Martin. I com un homenatge amb en George Martin i despedint-nos de nosaltres aquí, posem una cosa, una suite, que és aquesta que comença a sentir-se, i que és una suite a partir de la pel·lícula que van fer els Beatles, és a dir, no ells, sinó música d'ells.
Oh.
Aquella música, pel·lícula de dibuixos, que es deia Yellow Submarine.
Ah, sí, aquella dels colorins.
Quedem amb música de George Martin. La setmana que ve tornarem. Tornarem en teatre, possiblement un convidat de teatre o un gran convidat de dansa.
Ai.
I pot ser.
Aviam.
Sergi Alabert.
Ai, què em diu.
Vinga,
ara?
Ai, espero que sí. Adeu, fins dijous.
Les arts escèniques a molta comèdia.